Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Comencem la setmana encara pendents dels internacionals, fent càlculs amb els minuts de càrrega que van acumulant, de qui juga, de qui no juga, de les titularitats, de les suplències. Imagino que Hansi Flick i el seu staff han estat igual els últims dies i avui han començat a plantejar com està el panorama de cara al partit de Lliga de dijous contra Osasuna. Segur que no els va fer cap gràcia veure com l'Espanya-Holanda anava a la pròrroga. A la pròrroga i als penals, que van caure del costat d'Espanya, classificada per la Final Four de la Nations League, que jugarà a principis del mes de juny a Alemanya. Espanya-França i Alemanya-Portugal seran les semifinals. Ahir Espanya i Holanda van empatar a 3 en un partit d'alternatives. Pedri va ser suplent, va entrar al final de la segona part i va marcar el penal decisiu de la tanda. Yamal va ser titular, va fer el 3-2 a la pròrroga, un golaç, però va fallar el seu penal a la tanda. A Holanda, De Jong va jugar 5 minuts i arribarà amb molta càrrega de l'eliminatòria. Avui li toca en teoria jugar a Lewandowski en Polònia contra Malta. Podria ser reservat i queden els dos sud-americans també demà a la nit i a la matinada. Rafinha contra Argentina i Araujo a Bolívia. El Barça, que amb els disponibles ha començat a preparar avui el partit de dijous contra Osasuna. De seguida amb l'Helena Condis repassem com està el panorama. Abordarem també la notícia històrica del cap de setmana. El Real Madrid femení li guanya per primera vegada al Barça 1-3 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en partit de Lliga. El Barça que no va estar bé, el Madrid amb rotacions va fer un bon partit i no va faltar la polèmica, perquè al Barça li anulen el que hagués estat el 2-1 a 10 minuts del final per un fora de joc clarament inexistent. Recordo que no hi ha VAR a la Lliga femenina. El Barça que li treu ara 4 punts al Real Madrid a la classificació, queden 7 jornades pel final del campionat. A l'Espanyol arrenca la setmana de l'Atlètic de Madrid, avui pendents de Cumbula, que juga amb Albània contra Andorra. Al Girona arrenca la setmana de la visita a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El representant d'Artur no descarta que pugui seguir el Girona la propera temporada. En bàsquet, el tècnic català Bernat Canut, protagonista del cap de setmana, campió de la Copa de la Reina amb el Jairis de Múrcia, eliminant el València en quarts, a l'Uni en semis i imposant-se ahir a la final al Perfumeries Avenida. Impressionant la copa que han fet. El Barça d'handbol fitxa l'egipci Seif Elderà, primera línia procedent del Limoges, signa fins al 2027. Atenció, males notícies s'han confirmat. El Barça de futbol sala Catela s'ha trencat els lligaments del genoll dret. Comença la Volta Ciclista a Catalunya. Avui, primera etapa amb inici final a Sant Feliu de Guíxols. I Espanya tanca els Mundials d'Atletisme en pista coberta de la Xina amb 3 medalles. Ana Peleteiro, Fàtima Diamé i Josué Canales, 3 medalles de bronze. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, forçaríeu els internacionals per jugar contra Osasuna? Esteu votant que sí al 54%, que no al 46%. En clau espanyol, signeu un empat contra l'Atlètic de Madrid? Sí, 55%, no 45%. I en clau Girona, us agradaria que es quedés Artur? Sí, 50%, no l'altre 50%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 3 i 10. Comencem l'Esports Cope d'aquest dilluns, pendents encara dels jugadors internacionals, i tenim present que és setmana de dos partits de Lliga pel Barça. Aquest dijous toca jugar contra Osasuna i el diumenge contra el Girona, els dos partits a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
A veure quin és el panorama que finalment té Flick per afrontar aquest partit, perquè estem pendents de diverses coses. Per exemple, de si podrà comptar amb Íñigo i Cubarsí.
La principal preocupació de Flick són els centrals, aquesta línia defensiva, perquè ara mateix només està disponible Eric García. Avui, dilluns, encara queden 3 dies, està pendent de si recuperen Cubarsí i Íñigo, han fet tractament conservador a la Ciutat Esportiva. Cubarsí, recordem, per una lleu lesió al turmell dret, que el va obligar a abandonar la concentració d'Espanya després del partit d'anada contra Països Baixos, i Íñigo Martínez d'aquesta inflamació al genoll, per la qual va ser baixa la convocatòria de Luis de la Fuente. També li falta Araujo, que encara està a Uruguai, té partit demà a les 9 de la nit a Bolívia. Des del seu país deixen fins i tot la porta oberta a que Bielsa el desconvoqui, però encara no s'ha confirmat aquest extrem, i és un dels 4 internacionals que falten per tornar. També Rafinha, que juga, segur que jugarà en el Superclàssic contra Argentina la matinada dimarts a dimecres. S'espera que tant Araujo com Rafinha, en el cas d'Araujo, si no és desconvocat, arribin, aterrin la nit del dimecres, és a dir, 24 hores abans d'aquest partit.
Dormirien aquí,
contra Osasuna. Dormirien a Barcelona.
Però ja, l'endemà és el partit, ja.
Sí, és una mica just, i tenint en compte que en l'enfrontament contra Osasuna ja preveiem, perquè vam tenir l'11 titular i Hansi Flick ja tenia en ment algunes rotacions, no descartem que estiguin a la convocatòria, però d'entrada a la banqueta. Veurem si ens dona algunes pistes el dia abans el propi Hansi Flick. Lewandowski continua en Polònia. Avui tenen partit contra Malta, 8:45 de la nit. Des del seu país tampoc descarten que descansi. I Héctor Fort demà juga amb la Sub-19. Avui hi ha hagut entrenament a la Ciutat Esportiva. Aquest matí, després de 5 dies de descans, s'han recuperat els de la Sub-21, que estaven desconvocats des del divendres. Fermín, Pablo Torre i Gerard Martín sí que poden tenir protagonisme aquest dijous contra Osasuna, i demà s'espera que reincorporin els europeus carregats de minuts, que ja estan a Barcelona, i la bona notícia és que no estan lesionats, sí que porten una tralla important. És el cas de Koundé, que lidera el rànquing de minuts amb 210 contra en França. Serà el rival d'Espanya precisament a les semifinals de la Nations League el 5 de juny a Alemanya. Lamine i De Jong venen després, sumen 180 i 188 minuts respectivament. Olmo i Pedri, els dos superen els 100 minuts, mentre que Araujo i Rafinha encara tenen aquest partit pendent. Els dos sumen 90 minuts i Lewandowski 86.
Bon trencaclosques, té Flick de gran partit de dijous.
Sí. Sobretot, jo crec que el més important és que decideixi la defensa, perquè en la davantera jo sí que prevec que podria descansar Rafinha. Veurem si Lewandowski, si avui no juga en Polònia, sí que podria ser titular, i Lamine ho ha dit ell mateix. Ell no necessita rotar, de fet, hi ha moments en què ja té ganes d'acabar un partit i que arribi el següent 3 dies després. I en aquest cas han arribat els espanyols i tenen per descansar, i ja estan a Barcelona, avui, amb entrenament,
sí, dimecres, problema.
Jo crec que no hi ha cap tipus de
I
problema.
I Íñigo, Helena, jo crec que...
Jo, Íñigo, a mi la setmana passada em deien que en principi estaria recuperat i que podria jugar. Ha fet un tractament conservador després del partit contra l'Atlético de Madrid, i són més de 10 dies de tractament, de descans, d'estar a Barcelona, de la Ciutat Esportiva, de fer una readaptació amb els fisios. És una inflamació al genoll. En principi pot ser titular, més pendents de Cubarsí, de com evoluciona el turmell, però si no, és que poden jugar perfectament Eric García, que ho està fent molt bé, amb Íñigo Martínez com a parella centrals.
Molt bé, tenim en compte també que el Barça haurà de jugar 3 partits en 7 dies. Té dijous Osasuna, diumenge el Girona i el dimecres de la setmana que ve el partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid.
I entre Osasuna i Girona hi han 65 hores. Per tant, no s'arriben a les 72 hores de descans. Al final, tots els partits són importants, però suposo que les rotacions i l'Excel que utilitzarà Hansi Flick, per molt que digui que va partit a partit, serà pensant també en el dimecres 2 d'abril, en aquesta tornada contra l'Atlético de Madrid, que segurament li tindrà ganes al Barça, perquè eliminat de la Champions amb el cop que li van assestar els de Flick en Lliga, doncs l'únic títol que els hi queda per aspirar és la Copa del Rei. Recordem, l'anada van empatar 4 a Montjuïc.
Ho anem comentant. Condis, gràcies.
Adéu.
Mestalla coreando el nombre de Pedri haciendo reverencias, bueno, con la bandera de España.
Bueno. Pedri tiene calidad para pues ponerlo donde
que le lo meta y se vaya a celebrarlo con Hausen. Este.
Ahí va Pedri. Pedri, pierna derecha. Chuta Pedri.
¡Oh! ¡Vamos!
Y respecto al penalti, ya sabía dónde iba a chutar, se lo había dicho a Dani Olmo, por ejemplo, y bueno, no estaba muy nervioso. Cuando ya vas a meter para ganar es muy diferente que cuando metes para no perder, así que estaba tranquilo. Siempre tenemos la suerte de tener a Unai, que sabes que va a parar 1-2, y bueno, contento por él también, que se lo merece. Bueno, no nos ponemos techo, venimos de ganar una Euro, anteriormente ganaron la Nation League, y bueno, creo que por qué no volver a repetir y ir con todo. Creo que somos una selección joven pero muy ambiciosa.
Pedri, que ahir va ser suplent, va entrar al tram final de la segona part i va marcar el gol decisiu de la tanda de penals, la tanda que classifica Espanya per la Final Four de la Nations League, deixant fora a Holanda en aquests quarts de final que hem viscut. Molt igualats, amb empat a 2 al partit d'anada i ahir empat a 3 a València. Volem comentar la jugada amb Elías Israel. Elías, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué balance haces de la eliminatoria, Elías? Que yo diría que en general España no ha hecho una gran eliminatoria ni la ida ni la vuelta, ¿eh?
Indiscutiblemente. Creo que el juego no ha sido el que se esperaba. Seguramente hemos tenido menos minutos de identidad que más, pero bueno, el resultado ha sido bueno y yo creo que la mejor noticia, con mucha diferencia, es la audiencia televisiva. De tener 4 millones, sí, 4 millones, sí, de personas el partido en Rotterdam, y ayer llegar a 5.5 de media, con 6.5 millones en la tanda de penaltis, es para los que dicen que la selección no engancha, para los que dicen que la Nations League es una competición menor, pues me parece que el pueblo está con la selección, y por lo menos con el fútbol de selecciones, es indiscutible.
Indiscutiblemente, sí, es que es un equipo que engancha, y que también es una virtud, Elías, sin hacer dos grandes partidos, es de selección grande también, pasar adelante contra una selección buena como Holanda.
No, totalmente. Yo creo que esa es una de las mejores noticias, que no necesitas jugar bien para clasificarte. La otra buena noticia es que tiene una generación nueva que engancha absolutamente. Yo creo que liderados sin discusión por Lamine Yamal, aunque otros podamos tener debilidad por el fútbol de Pedri, a otros le guste Nico Williams, pero es evidente que toda esta nueva generación engancha de una manera muy particular con la gente joven, y bueno, y como tú dices, si además son capaces de conseguir resultados, pues estamos hablando de algo que realmente pues nos puede ilusionar. Yo no creo que esto signifique que vayamos a ser favoritísimos para ganar un Mundial o para lo que venga, pero creo que España es una muy, muy seria candidata y sobre todo un enemigo a batir. Creo que una de las cosas que se ha conseguido es que los rivales vean a España como la selección del momento a la que hay que ganar.
Sí, sí. Oye, ¿crees que también ha tenido algo que ver la coyuntura en la que se han jugado estos partidos? Quiero decir, los futbolistas a nivel de club están a las puertas de jugarse la temporada. Yo creo que eso también puede haber afectado a que algunos, no te diría que no hayan jugado al 100%, pero que, bueno, hayan estado un poquito aquello reservando un poco.
Soy de esa teoría como tú, y creo que además se hace de una manera inconsciente. O sea, que al final los jugadores saben que en sus clubes están en el momento álgido de la temporada, no se quieren lesionar, y eso no significa que no metan el pie, pero significa que cuando te pones 0-1 en el minuto 9, como ha ocurrido, o en el minuto 10, como ha ocurrido los dos partidos, pues siempre tienes minutos de relajación, y luego porque también hay una carga de partidas y anímica con la que no contamos y que evidentemente los jugadores también tienen que gestionar, y al final es algo colectivo que se hace de manera inconsciente, pero que ocurre, sin lugar a dudas.
Sí. Oye, ayer meter prórroga en un partido de estas características es forzar ya demasiado la máquina,
Sí, a mí me parece que es un sinsentido. Yo creo que con la tanda de penaltis directamente, claro, Yo creo que eso no minimiza para nada una competición, todo lo contrario, sino que respetas y demuestras un respeto al futbolista, y creo que UEFA y FIFA tienen una asignatura pendiente con los jugadores, que en vez de cargarles el calendario, pues les tienen que quitar un poquito de peso, porque esto no tiene ningún sentido llegar a estas alturas a jugar otros 30 minutos sin necesidad.
Muy bien, Elías. El Barça tiene partido el jueves, con un panorama complicado, bueno, con muchos internacionales, los dos sudamericanos, gente cargada de minutos, algún tocado, a ver cómo resuelve todo eso Flick.
Sí. Evidentemente es un partido complicado porque Osasuna es un rival que te va a meter mucha intensidad y que sabe de dónde viene el Barça y la carga que tiene. Tengo mucha curiosidad por saber si va a jugar Íñigo, esa es la verdad, y creo que el seleccionador también la va a tener.
yo si tengo que apostar hoy, apostaría que sí, pero bueno, ya veremos.
Yo también. Sí. Entonces, vamos a ver con qué cuenta, pero en cualquier caso me parece que el Barça que salga es absolutamente favoritísimo y es una oportunidad de oro para dar un golpe a la Liga, para marcar unas distancias y para demostrar que eres el candidato número uno.
Elías, un placer como siempre, muchas gracias,
Un abrazo, Joan.
Otro para ti, hasta otra. 3:21, ara Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Pedri, Pedro González. Per molts, el millor migcampista del món, almenys segurament el que domina millor el control del joc mitjançant la possessió de la pilota. Pedri és el mestre, ocupant molts espais del terreny de joc, recuperant fins i tot la defensa sense que te n'adonis que això s'hi ha esforçat per replegar-se. Ocupant el mig centre pel davant de la defensa, conduint o passant de primera. Ocupant el carril del 8 o del 10. Ocupant la mitja punta per donar passis interiors enverinats o arribant des de la segona línia i xutar a gol. Un totcampista total, imprescindible al Barça i ahir decisiu també al marcar l'últim penal que classificava Espanya per a les semifinals de la Nations League. Són imatges d'ahir a Mestalla. Pedri decisiu, Yamal Golàs, pantalons baixos, 17 anys, llença un penal horrorós, això sí. Frenkie de Jong escotat i derrotat i no sé quants jugadors amb les seves respectives seleccions. Osasuna han tingut jugant a Budimir amb Croàcia i únicament arribarà just el camerunès Boyomo, que juga demà al Camerún-Líbia. Així doncs, els Pedri i companyia hauran de jugar dijous amb les forces que tinguin, però amb més hores de descans que dijous a la nit de diumenge per jugar a 4:45 de la tarda contra les Palmes.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
És així. Gràcies, Oli, per la imatge. 3:23. Hola, Gil, bona tarda.
Ei, hey, Jordi, bona tarda.
Doncs ja tenim definida la Final Four de la Nations League.
Per tant, ja tenim rivals a les semifinals. França. I no pensava França, que suaria tanta tinta per eliminar Croàcia, per molt que Croàcia sabés que els 90 minuts de la tornada se'ls farien llargs, tot i el 2-0 de l'anada. Olise va avançar els blaus al 56, però fins al 80, Dembélé. Sí, Ousmane Dembélé no va anotar el 2-0 que portava el partit a la pròrroga. No va haver-hi gols al temps extra i vam arribar als penals en un altre partit gris de l'equip de Deschamps. Theo Hernández va perdonar el primer match ball a la tanda, el desè penal, però Upamecano va sentenciar després de fallar Stanisic. L'altra semifinal serà Portugal-Alemanya, amb els alemanys com a anfitrions. El partit entre Portugal i Dinamarca va tenir de tot. Cristiano falla un penal al minut 6, els danesos igualen per dos cops els gols de Bruno Fernández i ara sí, de Cristiano, a tot l'estadi de Lisboa cantant allò del xuuu, i apareix un heroi sense capa, un vell conegut de l'afició blaugrana, Francisco Trincao. Gol al 86 pel 3-2 i forçar la pròrroga, i gol al primer minut del temps extra per començar a encarrilar el tema. Gonzalo Ramos va certificar el 5-2 definitiu. Roberto Martínez, en otrora Bob Martínez, costa molt, moltíssim, però Portugal té experiència i joventut.
No hay juegos fáciles, ya vimos a Francia ganar unos penaltis contra Croacia, ya vimos a España ganar unos penaltis contra Holanda, y nos utilizamos la ventaja de nuestros adeptos. La entrada de Diogo Jota ayudó mucho, más después ver el Trincao con su cualidad, un perfil muy importante, más gusté mucho también del desempeño de Chico. Fue una mixtura de generaciones que es muy importante para nosotros.
mixtura de gera, això és o no sos adeptos.
Que bé parla portuguès, ja.
No, i jo, és que tal i com parla Roberto Martínez el portuguès, jo crec que sé portuguès, perquè pràcticament ho fa tan fàcil que se li entén tot, no cal traducció ni karaoke. I per partit random, l'Alemanya i Itàlia. La mitja part, 3-0 pals per la Mannschaft, amb un dels gols més surrealistes de la història del futbol. Donnarumma envia a córner una rematada dels alemanys i surt de l'àrea petita a broncar la defensa. No queda ningú dins de l'àrea petita, tret de Musiala, que es queda sol, i Kimmich, que treu el córner, molt murri, li dona el gol en safata. Tot semblava de tibia nit a la mitja part, fins que a la segona, Moise Kean, amb un doblet i raspadori de penal, a l'afegit van posar un inesperat 3-3 amb amenaça de pròrroga, que es va quedar definitivament en amenaça. Per tant, la Nations League i les dietes de Lama i Miguelito, que se'n van cap a Alemanya.
Molt bé, me n'alegro molt per ells. Fem una pausa i després abordem la notícia sorprenent del cap de setmana, la derrota del Barça femení contra el Real Madrid.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y no te preocupa que te entren en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Algun dia havia de passar, i va passar ahir, però no deixa de ser un dia històric pel futbol femení espanyol. I Eduardo, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Va ser ahir testimoni directe de la primera derrota del Barça contra el Real Madrid.
Sí, ja va avisar Pere Romeu després d'eliminar el Real Madrid als quarts de final de la Copa de la Reina, que els clàssics no són eterns, i així va ser amb el partit del Barça ahir, amb molts nervis als minuts finals i bastant superat en moltes fases del partit. Amb un Madrid amb rotacions, pensant en la tornada Champions al camp de l'Arsenal, el conjunt de Pere Romeu va tenir ocasions per obrir el marcador de la primera part amb una rematada al pal de cine, però va ser Alba Redondo de cap qui va situar el 0-1 abans del descans. Doble canvi, només començar la segona part amb Salma i Jana per buscar amb insistència el gol de l'empat. El Barça va posar, és veritat, una marxa més a la represa amb Brahan Hansen sempre al rescat fins que va arribar la jugada polèmica del clàssic. Jana recull una pilota morta al punt de penal, supera Missa amb un fort xut, però el gol no puja al marcador per un fora de joc inexistent. Ningú s'ho acaba de creure.
I fora de joc d'un metro, eh?
D'un metro, sí, sí. O sigui, una cosa que si la veus, a qui no l'hagi vist, que ho posi, veurà que finalment no era fora de joc. Ningú s'ho acaba de creure, i com dic, hi arriba la reacció del Madrid amb dues contres de Manuel de Güell i amb una linda Caicedo clau des de la banqueta per fer història a Montjuïc amb una 3 final. Sota un intens de pluja en què la Marça va arribar la primera derrota del Barça en un clàssic, és l'autocrítica de Pere Romeu i la resposta al gol anul·lat amb empat a 1.
Creo que el partido en general no ha sido suficientemente bueno nuestro, ¿vale? Nos podemos agarrar un poco en que no es fuera de juego, aunque si metes ese gol te vas 2-1, que es obviamente una realidad si vamos solo al resultado, pero el partido no ha sido suficientemente bueno. Entonces, creo que los 80 minutos restantes no hemos tenido el control como queríamos, no nos hemos relacionado suficientemente bien con el balón, no hemos estado lo suficientemente cerca para evitar contraataques. Entonces, ha sido un partido que no ha sido especialmente bueno por nuestra parte. Si vamos únicamente a la jugada, sí que claramente condiciona, porque si te metes 2-1 a favor a falta de 10 minutos en casa, difícilmente te remontan el partido.
És la mateixa línia del vestidor blaugrana, cares llargues en zona mixta després de la segona derrota de la Lliga F. Més que una crítica a l'arbitratge, totes apuntaven a l'ús del VAR per la temporada que ve. No parla en roda de premsa si ho va fer de son Toril i el que suposa la primera victòria contra el Barça en un clàssic.
No es fácil porque al final yo creo que se nos compara con el Barça, pero hay mucho tiempo de diferencia. Nosotros somos jóvenes, estamos creciendo, vamos llegando a sitios donde nunca hemos estado. En nuestra liga está el que ha sido campeón de Europa los últimos años. Es difícil competir con ellas, pero creo que bueno, poco a poco vamos arañando, nos vamos acercando. Hoy es un gran día, hemos hecho un gran partido, manejando muy bien nuestros momentos y hemos terminado pues incluso pudiendo hacer algún gol más. Así que estoy contento por ello.
Ara la distància entre els dos equips és de 4 punts. A la Lliga F, a més, gran victòria de l'Espanyol per deixar el descens a 5 punts després de guanyar 1-0 al Levante. Levante Badalona, en canvi, va perdre 0-1 a casa contra l'Atlètic.
Li volem preguntar a l'Andrea Peláez si el que va passar ahir a l'Olímpic de Montjuïc, que és una anècdota o un senyal. Andrea, hola.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Yo creo que lo de ayer no es una anécdota. Es verdad que fue bastante sorpresa, porque no deja de resultar sorprendente que el Real Madrid fuera capaz de ganarle al Barça en Montjuic, es decir, en su casa, y después de venir de caer goleado en la final de la Supercopa y tanto en la ida como en la vuelta de la Copa de la Reina. Pero fíjate que yo pienso que no es anecdótico. Creo que sí que le va a costar al Madrid volver a ganar al Barça, porque además ya sabemos que el Barça, cuando tiene el orgullo herido, saca todavía más sus armas, pero creo que esto es un aviso a navegantes, sobre todo al Barça, de que no son inmortales y de que el Real Madrid, evidentemente, cada vez va teniendo mejores plantillas y se va acercando más. Vamos a ver si el Madrid es capaz de repetir esta hazaña o al menos no caer goleado en el próximo enfrentamiento ante el Barça, pero creo que es un aviso al Barça para que no se duerma, porque el Real Madrid viene detrás apretando, y creo que es una buenísima noticia para el fútbol femenino español y para la Liga F, que cada vez haya más competitividad entre los dos grandes equipos españoles de fútbol femenino. Así que espero que no sea una anécdota, aunque creo que al Real Madrid le va a costar volver a repetir esta hazaña.
Gracias, Andrea. 3:45, pausa y al debat amb el Minguella y al Poli.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El dissabte 5 i el diumenge 6 d'abril gaudeix de curses espectaculars de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Tot a partir de només 10 euros al cap de setmana. Compra ara les entrades a circuit.cat. Vinga, obrim el debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, Minguella. I amb el Poli Rincón. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien, bonito mío? Muy bien, aquí descansado.
Mira, te voy a decir una cosa, Poli. Te voy a decir una cosa por teléfono.
Dime, dime.
Te veo preocupado por el fuera de juego del sábado. ¿El sábado fue?
No, ahí, del Barça femení.
Sí,
ayer por la mañana.
Te voy a dar un disgusto. Es que no he visto el partido, ni lo he visto. No me interesa mucho, no, la verdad, sinceramente. No lo he visto, no te lo puedo decir.
¿Ves cómo te he visto preocupado?
Sí. Oye, pero
totalmente.
Pero fútbol de selecciones, ¿habéis visto mucho o habéis querido descansar el fin de semana?
Bueno, yo lo que he podido ver, porque tampoco te transmiten muchos partidos. He podido ver alguno de Sudamérica, evidentemente, de Argentina, de Brasil, el Uruguay y Argentina.
Ah, yo lo vi hace un rato también, sí.
Entonces, claro, un poquito, porque luego los demás ha sido muy complicado, ¿verdad? A los alemanes, a todos los que me
interesaban. España sí, ¿no, Poli? Bueno, España sí, ¿no?
Sí, España sí, por supuesto. Lo hice el jueves y ayer descansé. Bueno. Evidentemente, ya estamos preparados para la final, que es lo importante.
Sí.
Me gustan las selecciones que llegas, ¿eh? Fíjate, llegan unas selecciones muy guapas, las cuatro, ¿eh?
Hombre, está muy guapo. Alemania-Portugal y España-Francia. Esto podrían ser unas semifinales de una Eurocopa perfectamente o de un Mundial, ¿por qué no? No ha jugat Minguella gairebé a Espanya els dos partits, ni la nada ni la tornada, però també jo crec que hem de tenir en compte el moment de la temporada en la que arriba aquesta eliminatòria, no? Que estan els jugadors també, doncs, ja pendents dels clubs i tal, i de jugar-se els títols.
Bueno, hi ha tota una sèrie de circumstàncies, el cansament, tot això. I després hi ha una cosa que a mi em sorprèn bastant i té bastant èxit, que és els canvis continus que fa l'entrenador.
Ja.
Ell qui va jugar de lateral dret?
Ahí, pues ara t'ho dic. Aviam...
Sí, home, el del Celta, home.
Sí, el Mingueza, el Mingueza. Sí.
Bueno, aquest deu ser el quart de la llista de laterals drets que hi ha a Espanya, dic jo.
Sí.
Amb tot el respecte al jugador, que va estar força bé. Vull dir que aquest entrenador va fent canvis continus i això, lògicament, es nota també... És molt possible que faci aquests canvis per el número de partits que tenen els jugadors
Clar.
Acumulats.
Sí.
A mi, per exemple... Dime, termina, José.
No, esto hace que no haya la conexión que tiene que ver en un equipo que el extremo derecho es este, el central es este, el otro no. No, aquí hay cambios continuos. Bueno, está bien, todo sabrá lo que hace, pero fíjate una cosa, gana siempre.
Sí.
Bueno, ayer no ganó. A mí, pero te iba a decir, por ejemplo, a mí ayer, yo ayer me llevé una decepción un poco. Es verdad que hemos pasado, que estamos donde tenemos que estar, pero a mí ayer, bueno, la selección
me dejó mucha duda. Chato.
Ayer me dejó mucha duda.
Si no gana el partido, Holanda, pero pasa la eliminatoria.
Sí, pasa la eliminatoria, sí, pero... Poli. Es verdad que no juega bien, pero yo creo que la coyuntura del calendario la tenemos que tener presente también en el momento de la temporada en el que estamos.
Estoy, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, o sea, no tiene nada que ver. Pero lo que yo te digo que, por ejemplo, se están aquí haciendo muchas campanas al vuelo y yo ayer me llevé... Fíjate, Holanda nos ha hecho 5 goles en 2 partidos.
Sí.
Y ayer te hizo 3 en tu casa y no te hizo el cuarto de casualidad. Lo vimos, que España estuvo pidiendo la hora los últimos minutos.
Sí.
Tanto en el partido de 90 minutos como luego en la prórroga. Y al final nos clasificamos por penaltis. Sin embargo, la sensación que hay es que ya lo hemos hecho todo. No. Yo creo que a mí ayer fuimos vulnerables atrás, me parece. Luego podemos hablar individualmente lo que queráis.
Sí.
Creo que fuimos vulnerables en el centro del campo muchas veces. Nos estuvo dominando Holanda total y absolutamente. Y luego arriba, si llegan a tener un delantero centro los holandeses de verdad, con todos mis respetos para Memphis Depay, llegan a tener un Lewandowski, por ejemplo, y ayer España recibe 4, 6, 4 o 5 goles mínimo.
Sí, es posible, es posible.
Cuando tú jugabas, ¿te sabías la alineación? ¿Te la sabías?
Sí.
¿Eh?
Sí, Hoy es imposible.
Ahora, no pueden jugar todos los partidos siempre a los mismos.
No, pero José, te voy a decir una cosa. Acuérdate, José, acuérdate de una cosa. Mira, que esto ya te va a decir todo. ¿Sabes cuántos partidos yo he jugado máximo en un año seguidos? O sea, seguidos no, en todo el año. En todo el año, ¿eh? Yo he jugado 3-4 partidos con la selección. Tres, cuatro, como mucho.
Y tu temporada con el club. Con el club, ¿de cuántos partidos era tu temporada, Poli, más o menos?
Primero, yo tuve liga de 18 y liga de 20.
Ya.
Bueno, pero la liga oficial eran de 30, eran 30 partidos, que luego hubo aquel lío con el Sevilla y con el Celta.
Sí, con el Celta, cuando eran 22 equipos, que pusieron 22 equipos, pasamos de 18 a 22.
Es que ahora un equipo que llegue lejos en Champions puede jugar, ¿qué?, entre 60 y 70 partidos al año tranquilamente.
Sí, claro, es que en mi época la Champions era un partido, era una eliminatoria pura y dura,
Sí, sí.
Y la Champions la jugaba el Madrid y el Barça, y ahora el que no juega la Champions juega la no sé cuál.
En el año, cuando yo me clasifico para la UEFA jugando con el Betis, es porque habíamos quedaba el primero jugaba la Copa de Europa, que se llamaba Copa de Europa, y el segundo y el tercero la UEFA, y no había más, sí. Ya no había más nada.
Y el campeón de Copa, la Recopa. El campeón de Copa.
El campeón de Copa, evidentemente, sí. Pero que era una competición concreta, sí. Que era para los campeones de Copa. Pero fíjate, sí. El detalle era que tú tenías una eliminatoria de Copa Europa y te eliminaban en la primera eliminatoria y ya no jugabas más.
Sí.
Así pues, era, ¿eh?
Escúchame, Poli. Pero entonces ibas en autobús y en tren y ahora van en avión.
Sí, yo he hecho, para que tú te hagas una idea, para que te vayas orientando, yo he hecho Sevilla, Barcelona en autobús, de aquellos tiempos, de madera, con los asientos que no tenían para echarse para atrás ni nada, ¿eh?
De aquellos tiempos podían ser 20 horas tranquilamente de autobús.
¿Cómo 20 horas? ¿Dos días? ¿Salíamos el viernes? O sea, llegábamos a Madrid un día y luego al día siguiente llegabas a Barcelona.
Llegabas cuadriculado, ¿eh?
¿Cómo cuadriculado? Mira, teníamos almohadas y nos llevábamos las almohadas de casa y luego unas mantitas que ponía el culo y todo eso, y debajo de los asientos íbamos estirados para poder dormir un rato.
¿Y qué hacíais tantas horas? ¿Qué había, parchís o cartas o qué?
Si jugabas a las cartas, pero escucha, los asientos no eran reclinables, ¿eh?
Sí.
Los asientos eran fijos.
Sí.
Eran fijos. Mira, te voy a mandar una foto. Sí, escucha, voy a mandar una foto para que la semana que viene, cuando tú quieras,
sí.
Cuando tú hayas visto la foto, luego me cuentas que estoy saliendo precisamente del sitio de concentración para ir para Barcelona. Vas a ver al autobús.
Sí, vale.
Vas a ver al autobús. ¿Sabes cómo era el cristal, José? ¿Sabes cómo estábamos, bueno, no había aire acondicionado, eso no existía, ni aire acondicionado ni cosas de esas. Era una manivela de madera que tirabas para adentro, claro. corrías el cristal para un ladito. Eso era lo que más llevaba.
Bueno, Minguella, a ver qué hace Flick. Oye, Minguella, a ver cómo se lo monta Flick, que el jueves toca jugar partido de liga contra Osasuna.
Oye, vaya tipo que se acaban de hacer, tío, vaya tipo.
A ver.
0-2 y a otra cosa, no hay problema.
Hombre, 0-2, no, hombre, no sé.
No, ¿dónde es?
No, es Montjuïc, no, Montjuïc. No. Es Barça o Osasuna.
Ah, 2-0.
¿Dado, sí?
2-0, entonces. No, hombre, 2-0 y a otra cosa.
Bueno. Sí, yo pienso también que gana el Barça, aunque no juegue Rafinha y compañía, pero te voy a decir una cosa, ni Araujo ni cosas de estas, pero te voy a decir una cosa. Va a ganar seguro, no tengo ninguna duda, vamos.
Sí, sí. Bueno. Bueno, ya lo vemos.
Menos mal que me lo has dicho, Juan, que si no me iba a Pamplona.
Si no te vas a Pamplona en lugar de Montjuïc. Menos mal que te lo he dicho.
Menos mal.
Aquí lo dejamos, amigos. Minguella, Poli, gracias. Venga,
dale.
Una abrazada a los dos. Venga, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport. El Barça s'ha de posar el dia a la Lliga i jugarà amb els que pugui per continuar manant a la classificació. Ho viurem amb la passió de sempre.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dijous, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça, Osasuna.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un minuts de la tarda. També a l'Espanyol està pendent dels seus internacionals. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Avui li toca a Cumbula jugar, no?
Sí, avui en principi a Cumbula. L'altre dia no va jugar cap minut contra Anglaterra i és que semblava que estava una mica tocat. Avui sí que podria jugar uns minutets a l'Albània-Andorra, a Tirana, a les 20:45. No sé si voldràs perdre l'Albània-Andorra o demà a Kral, que juga a Gibraltar.
Veuré els dos.
Un partidet que, després d'haver jugat mitja horeta contra les Islas Feroe. I si no t'agrada això, doncs Omar El Hilali, que l'altre dia no va jugar al Níger, a la victòria del Marroc 1-2, demà rep el Marroc a Tanzània.
Bé.
Així que tots, en teoria, haurien de tornar entre dimecres i dijous a Barcelona per preparar el partit de dissabte contra l'Atlètic de Madrid de Simeone. Avui l'equip ha tornat a entrenar, després de 3 dies de festa, m'expliquen des de dins del vestidor, tots com una moto. Escoltem a Joan García, que ha rebut avui el premi a la millor aturada de la Lliga del mes de febrer.
Just avui hem tornat a la feina després del cap de setmana de descans i bé, amb moltes ganes de que arribi el partit, de tornar a jugar a casa. Hem pogut carregar piles bé i amb moltes ganes de tornar a jugar. Sí, a casa, bueno, durant tota la temporada estem sent molt forts, estem traient molts punts i esperem seguir en aquesta línia aquest dissabte, que la nostra gent estigui nosaltres. Crec que hi ha una diferència entre el Joan de principi de temporada i el nivell que estic donant ara. Crec que he millorat bastant, encara crec que puc millorar més i per això treballo, així que molt content, però amb ganes de seguir.
No va estar amb la selecció, va estar de cap de setmana a Baqueira amb la parella, un Joan García que avui també ha treballat amb els seus companys.
Li han donat la millor aturada del mes de febrer, sí, la del mes de març també igual
també
li poden
parell,
donar.
Sí, perquè la de febrer va ser a Susic contra la Reial Societat i la del març, tots pensàvem que era la del març la que li donàvem, però com que encara no ha acabat, doncs no cal. És la de xut de Yangel Herrera contra el Girona, aquella em va semblar espectacular, però segur que en troben una altra per variar una mica de jugador, segur.
L'Espanyol en la setmana d'enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid i al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Arrenca la setmana en la que ha de visitar l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Sí, el diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda veurem quina setmana té el Girona i Mitchell un cop recuperi a tots els internacionals, de moment sense entrebancs d'última hora. El cap de setmana que hem deixat enrere és notícia al Girona perquè ens movem entre la realitat del present, del tram final de la temporada, però també de perfilar el que és la temporada vinent. I té alguns futbolistes cedits, com és el cas d'Artur Melo, el brasiler, el jugador de la Juve. Ha parlat el seu representant a Tutto Mercato a Itàlia. El seu representant és Federico Pastorello, deixant la porta oberta a que Artur pugui seguir al Girona més enllà de l'estiu. Recordem que va arribar al mercat d'hivern, com et deia, portava 9 mesos sense jugar, pertany a la Juve, té contracte fins al 2027, no hi ha opció de compra per part del Girona, que es fa càrrec del 50% aproximadament de la fitxa del futbolista. Obro cometes, prolongar la sessió és un escenari que no es descarta, ha dit Pastorello, el representant d'Artur. També t'he de dir que ara a Artur se li obre una altra porta, que és seguir a la Juve. Òbviament té contracte, ho dic perquè han fet fora Thiago Motta, que és el tècnic que fins al moment o no el volia o, digue-li, no li ha donat oportunitat. Jo crec que és un escenari ara mateix que el Girona també contempla, va fer un esforç econòmic per poder arribar en aquest mercat d'hivern, veurem com acaba la temporada, de moment s'ha fet amb un lloc a l'11 titular del conjunt de Mitchell, com acaba la temporada, què li ofereix la Juve i què desitja el jugador.
Molt bé, a nivell d'internacionals, el Girona
va jugar Sigankov 21 minuts ahir en el segon partit d'Ucraïna davant Bèlgica i pendents del segon partit de Venezuela en aquests partits de classificació de cara al Mundial, que jugarà el dia 26, que Ángel Herrera serà un dels que, per no dir el que arriba més tard d'aquesta tongada de jugadors amb compromisos de seleccions.
Com fem cada dilluns, fem un cop d'ull també, Gil, a com ha anat la jornada de la primera ref.
La número 29. Ja no és notícia que el Barça B no guanyi. 2-2 a l'Ezama.
Quan porta sense guanyar el Barça Atlètic? Doncs molt de temps, no? Ara ja ho buscarem, però molt de temps, no? Sense guanyar.
5 partits mínim.
Ja, sí, jo crec.
5 partits mínim. Vaja, el debut de Sergi Milà, que era el tercer de Sergi Milà, 5 partits mínim, 2 empats i 3 derrotes en els últims 5 partits pel filial blaugranà, que va jugar en superioritat numèrica davant del filial de l'Atlètic molts i molts minuts. Zamora 1, Nàstic 1, el Ruta de la Plata, un partit marcat perquè el camp del Zamora era un autèntic fangal, amb F, eh? Es queixa el tècnic del conjunt grana, Dani Vidal.
Bueno, el primer que s'ha vist és un partit totalment condicionat per l'estat del terreny de joc. La pilota per els carrils laterals no rodava res, només es podia jugar en els 40 metres d'amplada de lo que és l'àrea i bueno, fins al punt en què a l'hotel hem donat una alineació, quan hem arribat al camp l'hem hagut de canviar. Ho teníem pràcticament a la mà perquè els punts són molt importants, però bueno, fent una valoració general, què els hi has de dir?
Una alineació a l'hotel i una altra quan arribes al camp, al nostre futbol, Ballori. Per cert, parlaves de la ratxa del Barça B. La propera jornada arriba el líder, la Cultural Leonesa, al Johan, dissabte a les 6 de la tarda.
Sí, no guanya des del mes de desembre. Si no ho miro malament, des de mitjans del mes de desembre.
15 empats porta. És l'equip que més empata. 15 empats és el que sosté amb una mica de vida el conjunt barcelonista.
I una darrera de futbol, que té com a protagonista el centre d'esport l'Hospitalet. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè atenció que dos noms importants del nostre futbol volen encapçalar un nou projecte al capdavant de l'Hospi.
Sí, el Jordi Alba i el Tiago Alcántara, que gestionarien el club, no serien propietaris, ja que el centre d'esports Hospitalet no és una societat anònima esportiva, és un club que pertany als seus socis. El proper dimarts, dia 1 d'abril, a l'Assemblea General Extraordinària de l'entitat es marcarà un calendari electoral amb convocatòria per presidir el centre d'esports Hospitalet, i hi ha una persona que es presentarà, nom de la qual encara no ha transcendit, i que té darrere doncs els dos exblaugranes, Tiago Alcántara i Jordi Alba, i també a Òscar Pier, que és el fundador i actual director executiu de Globo, aquesta empresa, per demanar comandes, sobretot de menjar a domicili via aplicació. Dilluns es presentaran ells, dilluns, el dia abans d'aquesta Assemblea General Extraordinària, i si guanyen aquesta convocatòria electoral, aquest candidat guanya, doncs tindria darrere el Tiago, el Jordi Alba i l'Òscar Pier. Fins i tot ens arriba que tindrien ja pensat a sponsors per patrocinar, doncs, potser la samarreta del Centre d'Esports Hospitalet, de marques de roba conegudes.
Dit queda. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fins aquí al futbol. Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la casa de una persona muy especial. Todos los oyentes del partidazo, que sé que le tienen un cariño enorme, pudieran escuchar de viva voz de Juan Carlos Unzué. ¿Cómo está?
Pues lo sigo llevando bien. Tranquilo y preparado para lo que venga.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no?
Al final, lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda.
Tiri, tiri, tiri.
¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet, Albert, i subratllem un dels grans noms propis del cap de setmana, el tècnic català Bernat Canut, campió de la Copa de la Reina al capdavant del Jairis.
Sí, un d'aquells fets que passarà a la història. Ozono Global Jairis, el dijous...
De Múrcia, no?
De Múrcia, de la localitat d'Alcantarilla, de Múrcia. El dijous deia aquest nom i se'm girava el Hill dient que què diu aquest. Doncs sí, un d'aquells fets que, insisteixo, com a mínim aquesta temporada passarà a la història. En 3 anys aquest equip ha pujat a la màxima categoria del bàsquet espanyol i ha guanyat el primer títol. Un equip que entrena Bernat Canut, català, de Lleida, 35 anys, primera temporada, exentrenador de l'Uni Girona i del Cadí la Seu, entre d'altres. La història és ràpida, complicada, però senzilla. A quarts va vèncer el que era el vigent campió de Copa, el València. A les semifinals es va desfer del seu exequip, l'Uni Girona, i a la final va superar l'altre gran favorit pel títol, el Perfumeries Avenida 67-59. Bernat Canut.
Yo creo que ha sido espectacular. Una de las claves ha sido que veníamos como muy determinadas, pero no pensando en ganar el título, sino muy determinadas en que podíamos competir, le podíamos ganar a Valencia, ¿no? Nadie pensaba en un easy, llegamos a domingo. Las finales, ahora se lo decía Aina, se ganan por carácter, por determinación, por corazón, por talento, ¿no? Y hemos hecho un fin de semana entero y hoy un partido espectacular.
Bernat Canut a la banqueta, noms com Txell Alarcón i Aina Ayuso, que va ser estat l'MVP d'aquesta final de la Copa de la Reina. Han fet tots ells, totes elles, campió al Jairis Murcià d'aquesta Copa de la Reina 2025. Per cert, la propera edició a Tarragona.
Molt bé, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Aquesta tarda es presenta a Barcelona l'informe Plus Eternes, dedicat a la selecció espanyola femenina de waterpolo, campiona olímpica a París. Ens atén ara, tenim al telèfon la mítica portera Laura Ester. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Preparada per una tarda d'intenses emocions, Laura?
Doncs sí, amb moltes ganes ja de veure per fi aquest documental. Mm. Ja sí, m'han avançat de que portem Kleenex perquè serà molt emocionant.
Sí.
I això, amb moltes, moltes ganes.
Clar. Escolta, han passat 7 mesos de la consecració de la medalla. Tu una mica ara, quan tires la vista enrere, quins flashes o quins records et venen a la memòria, Laura?
Doncs hi ha molts que es queden ja allà i que no tornen a la memòria, perquè van ser tantes emocions que arriba un moment que estàs com en xoc i moltes vegades et diuen què et va passar pel cap quan acaba quan va acabar el partit de la final o coses així, i és com, no ho sé, no sé ben bé què va passar pel meu cap ni per de les meves companyes.
Va ser una competició molt intensa, Laura, en la que us veu trobar amb la vostra bèstia negra als Estats Units a la fase de grups, després d'aquella famosa tanda de penals en semifinals contra Holanda, la final contra Austràlia. Va ser una competició brutal.
Sí, va ser una competició molt intensa, però alhora diria que perfecta. O sigui, vam jugar a un nivell molt bo des del primer dia fins al final, que és l'important.
Tu et retires a final de temporada, ja ho has anunciat, Laura, i clar, no hi ha una millor manera de retirar-se que havent-ho guanyat tot al waterpolo a nivell de club i a nivell de seleccions, perquè tu ets campiona olímpica, ets campiona mundial, campiona europea, no es pot demanar més, Laura.
Crec que no. I ara ja sí que ja no es pot demanar més. Feia 7 mesos que sí que es podia demanar l'Oro Olímpic, però ara ja està, o sigui, és això. Més no es pot demanar, com a molt, seguir guanyant el mateix, però ara ja tinc les tres medalles i crec que és un bon moment per tancar aquesta etapa.
Com estàs vivint el teu últim any? Imagino que, no sé, assaborint cada moment, no?
Sí, 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 evidentment que és com... Ja és l'últim any, ara ja sí que s'acaba, però no amb tristor, sinó amb alegria. Tampoc no hi penso gaire de que és l'últim any que per la, va haver-hi, no me'n recordo quin periodista, crec que em va preguntar com ho portes, perquè clar, ja és l'últim any que aniràs a aquella piscina, que no sé què, i és com, sí, sí, tens raó, però no, no penso així, sinó penso en intentar ajudar el màxim possible en aquests últims mesos que em queden, a aprofitar al màxim el waterpolo i a intentar donar una mica tot el que m'ha donat.
Escolta, què té el waterpolo espanyol? Ja parlo en general a nivell masculí i femení, que porta moltíssims anys i van passant els anys i sempre esteu a primera fila, a primer nivell, competint sempre pel màxim, tant els nois com les noies.
Doncs no t'ho sabria dir, però sí que és veritat que hi ha alguna cosa especial, perquè tant nois com noies, i estem allà dalt, a europeus, mundials, jocs, any rere any, i ja no només les seleccions absolutes, sinó les de categories, tant nens com nenes, estan cada any portant medalles.
A la selecció femenina, i amb això acabo, es tanca una etapa i s'obre una altra, amb la deu de Miki Oca, ara ho agafa Jordi Valls. Jo no sé tu, jo no tinc dubtes que la selecció continuarà sent competitiva al màxim nivell.
Jo tampoc dubto vamos, ni un segon, evidentment, si ja ho vaig dir a la meva retirada de que m'anava i deixava el waterpolo en bones mans, que hi ha molt bona cantera, o sigui, s'ha demostrat i evidentment que es demostrarà. Hi ha molta gent picant la porta des de baix amb moltíssimes ganes, moltíssima ambició per arribar a la selecció absoluta i seguir donant la cara.
Molt bé, Laura, escolta, felicitats per la teva trajectòria, gràcies per atendre'ns, i ara quan marxis cap a l'acte no t'oblidis els clínex, sobretot.
Ho intentaré, espero no oblidar-me.
Laura, gràcies, que vagi bé.
Gràcies, adéu.
Ja està en marxa la volta, Quique. Primera etapa, sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols i pluja, eh?
Sí, pluja. Ara, mira, estan passant el gran grup que està a punt d'agafar els escapats per Sant Feliu. Primer pas per línia d'arribada i, tot i que fa goig, les imatges de televisió, és evident que avui no fa el millor dels dies perquè llueixi la gran... Mira el passeig com està, tot anegat d'aigua, el passeig de Sant Feliu. En definitiva, que molta aigua i precaució per la gent que estigui veient el pas dels ciclistes. Avui hi haurà final a l'esprint, però d'aquí a diumenge doncs tindrem un munt d'històries. Dimecres la Molina, dijous torna a Montserrat, 30 anys després. Dissabte la clàssica del Berguedà amb final a Queralt, amb Ayuso, amb Sepp Kuss, amb els germans Yates, amb Mikel Landa, amb Roglic, amb Egan Bernal, amb Enric Mas. En definitiva, interessantíssima la participació en aquesta 104a Volta a Catalunya, que d'aquí una estona viurà el seu primer final als carrers de Sant Feliu de Guíxols.
Bueno, anirem seguint durant tota la setmana i tanquem Gil amb atletisme per fer balanç del Mundial en pista coberta, que s'ha fet aquest cap de setmana, amb tres medalles al final per l'atletisme espanyol, eh?
I una d'elles amb accent català, Elvin Josué Canales. Te'l presento, nascut a Honduras. Als 3 anys arriba a Girona. Una infantesa no gaire fàcil. Els seus pares tenien 17 anys quan el van concebre i es va apuntar al atletisme perquè era l'extraescolar, que era gratis. Avui és tercer del món en la prova dels 800 sota sostre.
Me he podido colocar, te digo, l'última vuelta. Guau, alguien tiene que petar. He ido a muerte a por la plata. Solo estaba pensando, dalo todo, dalo todo. Ha petado uno. No he llegado a la plata, pero soy tercero del mundo, así que no puedo estar más contento. Joder, yo sentía que me merecía esta medalla. Lo he estado demostrando desde el 10 de enero. Yo he venido para quedarme, quiero seguir dando alegría al destino español. Y joder, lo voy a seguir haciendo.
Clar que sí, noi.
Estava emocionant-nos per menys, clar.
Són declaracions pràcticament tot acabada la cursa, però bueno, el noi, vaja, té motius per estar satisfet.
Bravo, Josué! Gel, superstar!
¿Tú crees que con Negreira se favoreció al Barça? No tengo certeza, pero sí que sé, todo el mundo da fe ciega de que en este caso, en Cataluña, este hombre tenía influencia.
L'has tallat molt d'hora el tall, eh? Era més llarg i acabava fent la reflexió contrària, eh?
És que...
manipulació informativa.
He vingut a la ràdio i tots són atacs de lo que va passar a Montjuïc, que no, si home. No sé què, que si no sé què... Vale, sí, no era fora de joc, ja està. Però si creiem en la conspiració cap a una banda, per què no creiem en la conspiració cap a una altra, cap a una altra banda?
Però tu l'has sentit el tall sencer o no?
Sí, 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 estava amb l'orella posada. Bueno, sí, però és que era molt llarg i no el podíem posar tot el tall.
Has posat a tram inicial, no?
Escolta això que es farà viral. Rafinha, en entrevista a Romario Televisión.
Jugar contra Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Para finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina?
Vou.
Com tudo?
Com tudo.
Foda-se eles?
Foda-se eles.
É isso.
Foda-se és allò de que es bombin.
Sí.
Que es bombin, eh?
Home, Argentina-Brasil, rivalitat màxima, clar. Home,
sí, sí, no, però són unes declaracions de... Bueno, això es farà viral, Batllori. Va, última hora. Proves mèdiques a Juanjo Catela. Trencament del lligament encreuat anterior i del lateral intern del genoll dret, amb afectació al menisc. I és notícia, el que publica el Mundo, manipulació en la puntuació de les seus del Mundial 2030 en benefici de Noeta i perjudicant a Balaïdos.
Arribem a les 4. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot.